migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, com amb gust, saludo. I per parlar de salut, i ara mateix parlem de salut. Com teniu els peus? Com van els vostres peus? Mireu, de fet, per tenir cura dels peus s'ha de començar des de jove. De fet, la majoria d'adults arribem tard. Els peus són una d'aquestes coses que en qüestions de salut em refereixo, eh? Perquè quan dic una d'aquestes coses sembla que estigui parlant d'una cosa molt excepcional, no? Però em refereixo que en qüestions de salut és una qüestió que ens passa desapercebuda com moltes coses a la salut fins que no funciona. Quan la maquinària funciona, aquí no passa res, però quan deixa de funcionar és quan ens preocupem realment. Bé, doncs, hi ha més anys, normalment, més problemes als peus. És una zona del cos que està que és patidora, que la tenemos ninguneada. Quants de vosaltres realment heu tingut habitualment cura dels peus? Seriosament, eh? Jo crec que ningú, o poques persones, a no ser que tinguin un problema. Llavors és una altra qüestió. Però si no, no fa res, absolutament res. És una de les parts importantíssimes en aquest cas, eh? Bé, pràcticament no li donem atenció perquè és cert que pràcticament no dona problemes, és veritat. Però la visita al podòleg encara no forma part de les rutines de cures i revisions de la majoria de les persones. És una errada que a vegades es paga de forma cara. Per què? Doncs perquè dels peus depenen la mobilitat, la independència general i pot afectar, doncs, el benestar, a la qualitat de vida, i d'això, de caminar i trepitjar bé, depenen també d'altres malalties, o molèsties de musculars, en aquest cas, no? Per exemple, si tens una mala alineació de qualsevol estructura dels peus, això pot repercutir, doncs, en el turmell, en el genoll, el maluc, directament, a més, eh? És tot això se'n va allà escalant d'una manera, no? I a partir d'aquí, doncs, quan arribem als 60 anys, les qüestions ja es poden ser pitjors, perquè a partir dels 60 anys ja és quan el peu diu: ei, a partir d'aquí, què fem? Mira, a partir d'aquí, precisament, el que moltes vegades passava amb quan passen els 60 anys és que hi ha d'altres malalties, com, per exemple, galindons, los juanetes. Galindons, en català, juanetes, en castellà. Per exemple, la fascitis... fascitis plantar, que són molèsties, doncs, a la planta del peu. Depèn molt del calçat que escollim, depèn molt de la cura que en tenim. Pobres peus. És veritat que pràcticament no donen molèsties, però és que tampoc els hi fem gaire cas. Però parlem de la importància de tot això i en parlem amb el doctor Arián Marcelino, que és coordinador de la Unitat de Salut del Peu del Centre Avant Mèdic. I el tenim al telèfon per fer-li unes quantes preguntes sobre la salut del peu. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel. Encantat de parlar amb tu.
Un plaer. Escolta'm, sabem cuidar dels nostres peus?
Doncs mira, has dit una cosa molt important, perquè ens ho trobem cada dia, i és que quan tenim pacients que per primera vegada acudeixen al nostre centre, ens diuen que important que són els peus i fins ara no m'hi havia fixat. Per tant, efectivament, no tenim massa cura dels peus fins que ens trobem amb algun problema.
A partir de quina edat hem de començar a cuidar els peus? Quin és el moment?
A veure, amb això hi ha hagut bastanta discrepància, però sí que és veritat que la marxa, podem considerar la marxa més normalitzada amb els 5-6 anys d'edat, ja es podria començar a fer alguna petita valoració, alguna revisió, per veure si el nen està caminant de forma més o menys correcta, més aviat si està seguint l'evolució correcta del caminar. Moltes vegades els pares deixen nosaltres i ens diuen: és que veig que el nen s'entrebanca o que xoca de genolls o que el veig una mica petós. És a dir, i no és res d'això, és simplement que està evolucionant i de vegades l'hem d'ajudar d'alguna manera.
D'acord. A partir d'aquí, quins problemes es poden derivar, per exemple, de no caminar bé o de no trepitjar bé?
Sí, a veure, aquí podríem distingir diferents coses. Dir, el peu forma part del cos i està interrelacionat. És a dir, de vegades alguna mala postura o alguna malformació de la resta del cos pot afectar el peu i a l'inrevés. Nosaltres ens trobem les dues opcions, des de persones que, per exemple, tenen mal d'esquena, tenen lumbàlgia i pot estar relacionat amb una forma de caminar inadequada, amb una forma del peu inadequada, normalment causat per feines que han d'estar moltes hores dempeus o, per exemple, calçats de seguretat. Això són problemes molt habituals. També ens pot passar als genolls, també ens pot passar moltes articulacions, perquè al final els peus són el fonament de tot. I en aquesta situació sí, hem de vigilar que hi hagi un bon comportament del peu i que ens sostingui de forma adequada.
No sé si una de les bases principals des de sempre, des del minut 1, és escollir un bon calçat, però clar, com esculls un bon calçat? Quin és el bon calçat per escollir?
A veure, també és molt en funció del tipus de peu. Això és un, i el calçat està molt, com t'ho diria jo, depèn molt de la moda.
Sí.
I per tant hi ha calçats de moltes formes i només ens fixem en si ens agrada o no ens agrada. Hi ha calçats que tenen molta sola, hi ha calçats que no en tenen gens, hi ha calçats amb plataformes, amb punteres estretes, hi ha mil tipus de calçats. Llavors, sí que és veritat que cada peu necessitaria un calçat adequat, però hi ha unes normes generals, no? És a dir, que tingui una mica d'esmortiment al taló, és a dir, una mica d'amortiguació, que tinguin una mica de taló a darrere respecte a la part de davant, que es puguin cordar i que es puguin afluixar en funció de l'amplada de cada peu, que tinguin una mica de pont, la zona del pont que nosaltres tenim, doncs que la sabata ajudi a recolzar una mica això. Això serien la forma més bàsica. També és veritat que des de fa uns anys ha aparegut un nou concepte que es diu barefoot, que és tot el contrari. Que és calçats que pràcticament no tenen cap tipus d'estructura, només és un mitjó amb una sola de goma que ens protegeixi del terra, i que també té la seva funció perquè el que fa és estimular tota la musculatura que amb un calçat normal està com més aviat adormida. No? El que passa és que aquests calçats en entorns urbans, amb sols asfaltats, doncs també és veritat que poden tenir les seves limitacions.
D'acord, o sigui que aquí veig que tenim calçats per tots en tot cas. Quan comencen a aparèixer... Jo tinc entès que més o menys a partir dels 60 anys és quan comencen a aparèixer ja problemes als peus, com galindons, fascitis, coses així. Seria la data de més o menys per començar tot aquest tipus de problemàtiques?
Mira, jo crec que tenim nosaltres, pel pacient de carrer, nosaltres tenim pacients que són infants, que són nens, que venen perquè els pares veuen formes de caminar inadequades o algun tipus de dolor. Llavors, aquests pacients arriben a l'adolescència o es fan una miqueta més grans, es deixen influir més, no és normal, per l'edat no els hi fa mal res, són joves, deixen d'acudir i al cap d'uns anys, als 35-40, tornen. Mm. Per què tornen? Perquè el cos, lògicament, comença a envellir, perquè les feines són pesades, pel tipus de calçat, etcètera, etcètera. Llavors sí que és veritat que a partir dels 40-45 anys ens ve molta gent amb un tipus de dolors molt concrets. Normalment és dolor al taló, dolor a la planta del peu i algun altre tipus d'afectació. Però sobretot és això, són dolors als talons, que són les famoses fascitis plantars.
Entenc.
Causades per moltes hores dempeus, per terrenys, perquè vivim tots en ciutats, en terrenys molt durs i molt plans, i el peu no està preparat per això. Llavors, és aquí la importància del calçat adequat, de fer-se revisions periòdiques per veure si aquell pacient, tot i portar un calçat adequat, necessitaria l'ajuda d'algun tipus de plantilla que li ajudi a sostenir tot el pes, etcètera, etcètera.
I ja per acabar, doctor, si ara mateix algú que ens estigui escoltant diu, ostres, jo fins ara no m'havia fixat en això dels peus, fins que no ho tenia en compte. Quin seria, o si jo et demanés uns consells bàsics per tenir cura dels peus, així molt, molt bàsics, quins serien els essencials?
Doncs els principals, els més normals i bàsics serien tenir una bona higiene dels peus, una bona hidratació dels peus, calçats molt adequats. Calçats adequats no només estem parlant, fins ara estàvem parlant de la forma i de la duresa, però també que transpirin, perquè és com si portéssim un guà a la mà 24 hores, al final tindríem el mateix problema. Llavors, passar-nos hores descalços, caminar per casa descalços, si pot ser en terrenys una mica irregulars, si tens una mica de jardí o pots anar a la platja per exercitar. Tot això funcionaria molt bé. I després, no deixar passar el temps, perquè moltes vegades ens trobem que algunes deformitats que s'haurien pogut controlar amb calçats adequats, ja no et dic millorar, però sí mantenir certes deformitats amb calçats adequats o plantilles, ens trobem que a partir dels 50-60 els hem d'operar. Com pot ser els famosos galindons, que són els juanetes o els valgus, els dits en urpa, totes aquestes deformitats que quan comencen són flexibles i per tant es poden més o menys reeducar, si s'estructuren, si es converteixen en una artropatia, és a dir, ja hi ha factors artròsics, això, si fa mal, l'única opció és quirúrgica. I és una opció molt vàlida, però lògicament, si ho podem prevenir,
millor.
Molt millor.
I tant. Doncs, doctor Arián Marcelino, coordinador de la Unitat de Salut del PEU del Centre Abat Mèdic, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable.
Moltíssimes gràcies. Quan vulguis, tornem a parlar. José Miguel, encantat.
Ha estat tot un plaer. I, a més, serà interessant parlar un altre cop amb vostè, doctor, per una qüestió clara. I és que hem parlat molt de genèricament, però penso que cada cop, especialitzant aquests punts del peu, encara pot ser interessant. Bé, dit això, ja sabem que hem de tenir més cura dels peus, eh? Parlem de menjar. Bé, perquè ara que s'apropa l'hora de dinar, tenim aquí unes meravelloses safates per dinar, sí. Són safates que ens ha portat Casanovas Catering, que porten més de 100 anys servint des del vell mig de Barcelona càterings d'alta qualitat i fiabilitat tant per actes d'empresa com per esdeveniments particulars. Vols quedar bé? Contacta amb el Joan, el xef i tercera generació de la família Casanovas. A on? Al 658 95 42 01, o visita la seva web casanovascatering.com. casanovascatering.com. Catering. Casanovas Catering. La millor elecció. Per cert, que ens arriba ja a les 6 de Barcelona. El mes de juliol el tenim aquí al costat i pot ser el millor estiu de la teva vida. Pretenders. Pretenders seran un dels noms que estan al cartell de les nits de Barcelona al Palau de Pedralbes, com Juanes, per exemple, com... En Pretenders començarem, el dia 1 de juliol és quan estaran. L'estarà Luz Casal, Sopa de Cabra, Vanessa Martín. Les entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com. nitsdebarcelonapedralbes.com, perquè pot ser l'estiu de la teva vida. De seguida parlarem d'ocupació, de portes necessàries i com reforçar tot això. Tindrem aquí experts en seguretat, els experts de SigmaVox, per parlar de tot això, d'aquestes portes d'ocupació, per exemple. En parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, oi, és que no le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que Leroy Merlin se encargan de todo. Diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, pues ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te ayudarán con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La seguretat és una qüestió essencial. Entonces, claro, cuando tenemos en cuenta esto que, y conseguimos asimilar que la seguridad es algo esencial, pues hay que buscar empresas que nos echen una mano en todo esto. Os voy a hablar de Sigmavox. Sigmavox se dedica precisamente a seguridad en el mercado, en este caso. Por ejemplo, puertas antiocupa. Por un ejemplo de una de las lacras que tenemos en Cataluña, en Barcelona, conforme a la ocupación. Sería uno de los ejemplos, ¿no? Pero vamos a hablar más de Sigmavox y todo lo que puede ofrecer. Tenemos aquí a su gerente, a Elizabeth Pérez, que es gerente de Sigmavox. Elizabeth, bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. ¿Todo bien?
Todo bien.
Oye, ¿cómo surge la empresa? ¿En qué momento surge Sigmavox?
Pues mira, Sigmavox, estamos hablando, tiene una antigüedad del 2005. ¿Mm? Surge básicamente en temas de seguridad, alarmas cableadas y así. ¿Mm? Entonces, sobre el 2008, con el tema de la crisis, activos inmobiliarios, así, surge la necesidad en fondos bancarios y activos. Y se produce un fenómeno en España, que es el tema de la ocupación.
Sí, sí.
Y a través de ahí nos transformamos, entendemos la necesidad del mercado y, bueno...
En Cataluña la ocupación está... Es un top one en esto, es una gran preocupación.
Exacto, entonces entendemos la necesidad del mercado y nos dedicamos más a fondos bancarios y entidades más privadas. Y aseguramos la vivienda tanto con alarma como con puerta antiocupa.
No, estos son los servicios que ofrecéis, ¿no?
Exacto.
Porque si los numeramos los servicios, que serían puertas autoocupa, alarma...
Principalmente nosotros empezamos con tema de alarma y
sí.
Seguridad privada.
Sí.
A través de esta necesidad piden más soluciones, entonces ahí surge el tema de la puerta antiocupa y rejas y todo este tema.
Vale, ahora que estás con esto, ¿en qué consisten exactamente... una puerta antiocupa, ¿cómo funciona una puerta antiocupa?
Pues mira, una puerta antiocupa es una puerta metálica de acero forjado, pesa unos 100 kilos, y lo que va es anclada al marco de la puerta, retiramos la puerta privativa del activo
¿sí?
y colocamos esta puerta que no tiene cerradura visible y bueno, no la pueden, no pueden hacer, es antipalanca, no pueden hacer palanca y no pueden hacer, es muy difícil.
Muy difícil entrar, muy difícil forzarla.
De forzarla.
Para entendernos.
Uh-huh.
Entonces, claro, la gran pregunta que puedo hacer sobre empresas de seguridad es ¿qué hace Sigmavox diferente a otras empresas de seguridad en el mercado? Porque hay unas cuantas, entonces, ¿qué os hace diferentes?
Bueno, al final creo que lo que nos puede diferenciar del mercado es el servicio, lo competentes que somos y bueno, al final los números hablan por sí solos. Al final, a lo largo del mes podemos estar haciendo unos 3.000, 4.000 aseguramientos y por lo que nos miden es por el índice de ocupación real, que en estos momentos pues es mínimo.
De acuerdo.
Evidentemente no podemos a todo porque hay muchos factores que no solo que no dependen de nosotros tampoco, pero nuestro índice de ocupación es muy, muy, muy bajo.
Bueno, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros porque te está escuchando y dice, ostras, yo quiero saber qué hacen estos de Sigmavox y demás, quiero más información, ¿dónde os encontramos?
pues tenemos la página web, que es www.simaus.com, y ahí podrán encontrar pues el teléfono de contacto, el mail y lo que necesiten.
Sigmavox.com, sigmavox.com. Pues Elizabeth Pérez, gerente de Sigmavox, oye, muchísimas gracias por estar
a
aquí con nosotros
y
estas explicaciones. Muy amable.
Gracias.
Doncs ja sabeu, portes antiocupes. Vosaltres sabíeu com funcionava això de la porta antiocupa? Estava una mica... De seguida arribarem a dos quarts, actualitzarem la informació de serveis i parlarem dels titulars d'esports, de com ho té l'Espanyol, Gada haurà de posar tota la cara a la graella de cara a la tornada a Cornellà. Entre altres coses, en parlarem d'esports. Però... ¿Vos vender tu pis? Pues si quieres vender tu piso en un plis plus, llamado un piso, porque ahora cumplen 40 años y te regalan un iPhone 15 solo por poner el piso a la venta. Y si no lo venden, el iPhone ya es tuyo. Así que mira si están segurs de que el vendran. ¿A qué esperas? Ya pots tocar a Don Piso. Las condiciones de la promoción la pots consultar a donpiso.com. Y al teléfono, 93 306 90 90 93 306 90 90. Donpiso.com, per vendre la teva llar, la teva casa. 40 anys d'experiència i en tot això, De seguida, titulars, i després dels titulars i actualitzar la informació de serveis, parlarem del llop i parlarem de curiositats. Tenim tema encara, tenim teca per gaudir aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Ven
a Facilmóvil y siente el placer de acertar. En Facilmóvil encontrarás las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España un 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están dentro de este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Si us sembla, actualitzem la informació de serveis, el temps i el trànsit. Si parlem del temps, estem parlant d'una tarda que predomina el sol a tot el territori català. En tot cas, a tot estirar, núvols cap al Pirineu, núvols i sols, allò cel entaranyinat, però poca cosa més. La fotografia serà exactament la mateixa per demà dimarts, que esperem sol, predomini del sol i més sol, tant pel matí com per la tarda. Les temperatures a l'alça, fins i tot en punts de temperatura més propis de juliol que no pas de juny. Ja sabeu, això del canvi climàtic, quan surt el sol, crema. Si mirem a l'horitzó per buscar un canvi, el podrem trobar possiblement de cara a dimecres. Dimecres, per la tarda, el cel es posarà d'allò una mica més lletxot i ens fregarà una cua de front que ara està afectant Europa i pot deixar pluges tant al Pirineu Central com al Pirineu Oriental. Perdó, Occidental. Pirineu Central i Pirineu Occidental. Pirineu prepirineu. No serà tot el dia, serà un sol núvols, però això ja més de cara al dimecres s'afinarà. D'entrada, avui i demà, pluges... No. Sol, sí. Calor, molta. És el que tenim. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, a veure, de moment, incidències en general no n'hi ha moltes, no hi ha molt bon de trànsit, cosa que tot plegat ja està bé. El que hem de saber, sobretot, si hem d'agafar el vehicle, és agafant l'autopista AP7 a l'altura de Pont de Molins. Aquí ja s'està treballant, vaja, per retirar un camió accidentat en sentit nord, en sentit França. Hi ha un sol carril obert i, de moment, un parell de quilòmetres de cues en aquest punt de l'AP7, passat Figueres i, com dèiem, en sentit nord. També per un camió volcat, en aquest cas, a la B-140, el trànsit es troba tallat a Santa Perpètua, sentit nord, també s'està treballant en aquest punt. I, a banda, la resta, certa intensitat, però ja no passa d'aquí, de l'habitual, a punts com l'AP7, a l'altura de Barberà, en els dos sentits de la marxa, o també la mateixa ronda litoral de Barcelona en sentit Llobregat. És tot. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Cuida't. L'actualitat esportiva, en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Com ho tenim, l'estima, l'Espanyol. Ai, aquest gol. Ai, aquesta errada. Ai, llàstima.
Miri, llàstima. Jo crec que la pregunta d'avui que fem a les xarxes socials, a @esportscope, a X, qui té més opcions de pujar? Barça Atlètic a segona, Nàstic a segona o Espanyol a primera? Tots tres han quedat exigits, eh? Després del Oviedo 1, Espanyol 0. Què vol dir això? Doncs això vol dir que abans valia el 0-0 a 120 minuts a Cornellà i ara no val el 0-0. S'ha de guanyar 1-0 o 2-1 o 3-1 o 4-3 o 2-1 o 3-2.
L'Espanyol ha de guanyar.
L'Espanyol ha de guanyar per la mínima per forçar la pròrroga. Si guanya per 2, sensacional. Sí, com sigui, no estaba molt afectat el tècnic Manolo González.
Cambia que tienes que marcar por narices. Pero bueno, es que nosotros hubiéramos salido a marcar el domingo en Cornellà. Igual que hicimos con el Sporting, no hay otra. Es que hubiéramos salido con 0-0, hubiéramos salido a buscar el 1-0 y no especular, la verdad.
Això sí, l'Espanyol haurà de millorar una mica després de la primera derrota des que Manolo González ha arribat a la banqueta blanquiblava, la d'ahir al Carlos Tartiere. Ara parlem de Barça Atlètic i de Nàstic, abans l'apunt del Girona, perquè avui pot ser oficial l'arribada al conjunt de Montilivi de Luciano Rodríguez, aquest jugador uruguaià del Liverpool d'Uruguai, no del Liverpool d'Anglaterra, del Liverpool d'Uruguai. Recordem que Krejci, al central, ja és de totes jugador del Girona. Estem esperant el debut de la República Txeca a l'Eurocopa per veure què tal és aquest central esquerrà Krejci. Les promocions, el que dèiem, Nàstic i Barça B, exigits però vius. El Nàstic va caure 2-1 a la Rosaleda contra el Màlaga, per tant, ha de guanyar per la mínima per forçar la pròrroga. I si al final d'aquesta pròrroga continua la victòria mínima del Nàstic, per millor classificació, el conjunt grana seria nou equip de segona divisió. Es preveu una entrada d'aquelles històriques, al nou estadi el proper dissabte. Diumenge, el torn del Barça Atlètic al camp del Córdoba i el Johan. Barça Atlètic 1, Córdoba 1. Va començar marcant el conjunt andalús, va empatar-ho al filial de Rafa Márquez, que ara sí, com té pitjor classificació que el Córdoba, està obligat a guanyar al nou Arcángel per mirar de ser nou equip de segona divisió. I en bàsquet, moltes coses, eh? Per exemple, Ricky Rubio està meditant el seu retorn a Badalona. El Colabrot Gessoña sembla ser que acabarà amb renovació de Gessoña pel Madrid. Amb tot, aquest paper que va signar Gessoña o el representant de Gessoña amb el Futbol Club Barcelona, és un paper legal, és negre sobre blanc, hi ha periodistes que l'han vist i ha existit, o existeix, o existiria si el Madrid no arriba a un acord amb Gessoñá. Diego Campo serà nou tècnic del Baxi Manresa i en bàsquet femení, Roberto Íñiguez renova una temporada més per l'Uni Girona.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem totes aquestes informacions i d'altres esports COPE amb el Joan Ballori. Va, que de seguida parlarem del llop i en parlarem aquí. I a més, en parlarem amb la Conca 1932 per veure que et porten el menjar a casa. I a més, des del mercat de Galbany, mercat de proximitat, aliments de proximitat, i en parlarem de tot això. Però abans de tot això, escolta'm, ja tens les finestres modernes de Bricoventana Punés? Mantindran la teva llar fresqueta, acollidora, així que dona-li a teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres en Bricoventana Punés, Brico-Ventana Punés, per a una comoditat màxima. Ja ho saps, que tallada la calor? Bricoventana Punés. I de seguida parlem amb la Conca, anem a tocar l'Alvira per parlar de menjar, i després parlem del llop. I en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo de
la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción. We on fire.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, anem a menjar bé. Sabeu, bé, la meva mare segur que té moltes idees, ara no la tinc aquí, però em refereixo a com cuinar llenties. Això hi ha mil maneres de fer-ho, hi ha moltes i molt variades. Però jo, si em permeteu, trucaré a la Conca, al Mercat de Galbany, a la Conca 1932, perquè segur que l'Alvira té unes quantes idees per fer unes llenties que, per cert, les fan boníssimes allà a la Conca de moltes maneres, i a més t'ho porten a casa si vols, eh? Vull dir, la Conca del Mercat de Galbany, tu truques al 932 091963. 932 09 19 63. Truques i dius, escolta, que vull menjar cap a casa. I te'l porten a casa, bàsicament. Elvira, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, perquè estava aquí donant-li voltes al cuinar, el que faré de menjar per avui o per demà, i penso en la Conca, que ja feu menjar per portar a casa, magnífic. Escolta'm, com feu vosaltres les llenties? De quina manera? De quina forma? Dona'm unes idees.
Oi. Mira, és que les llenties dona per molt, eh?
Sí.
A veure, per exemple, ara que ens està fent un altre cop uns dies de fresqueta, doncs, per exemple, tenim les llenties estofades a la jardinera. I com estan fetes? Pues a l'antiga usanza, que es deia. Posem les llenties en cru, pastanaga crua, ceba crua, una mica de fulletes de llorer, un cap d'alls. O sigui, tot en cru, el tomàquet, no fregim res.
Uh-huh.
I es va fent... tot en cru. Es va fent una mica de cansalada de viada, es va fent i fins que la llentia s'ha cuit.
Ah.
Estan boníssimes. I no menges greixos.
Ah.
Una opció.
Aquesta és la primera.
Una altra opció.
Sí.
Fresqueta, llenties amb arròs. Llenties amb arròs i salxitxa.
Ah.
Això està boníssim. Quin avantatge tenim?
Sí.
Pues que el ferro que té la llentia, si el combinem amb arròs, si el mengem amb arròs, aquest ferro, el cos, l'assimila més ràpid.
D'acord. Això no
és
sabia.
La combinació perfecta per assimilar millor el ferro. Llenties amb arròs.
D'acord.
Vale, una altra opció. Una manera molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil. Agafes llenties, ratlles, pastanaga, unes quantes olives verdes, unes olives d'Aragó, tot ben amanit amb oli d'oliva, sal i una mica de vinagre per treure l'acidesa de l'oli d'oliva i ja tens una amanida.
Doncs et diré una cosa, saps què faré? En comptes de cuina avui a casa, aniré i us la demano a vosaltres. Penso que sortiré guanyant en tot, en qualitat, en temps i en trànsit. Absolutament en tot, eh?
Doncs... I si no pots venir, te les portem. Ens truques a la ràdio. Ep, que estic a la ràdio, que tinc molta feina. Que em podem enviar llenties i te les
genial. Doncs perfecte, doncs ja ho teniu tot un planazo per menjar bé, sa, com ha de ser, i només heu de trucar a la Conca 1932, està al mercat del bany, que pots passar, però jo entenc que, ostres, la feina i tot el que estaves comentant, Elvira, i ho porten a casa. 932-091-963. 932-091-963. I a la web on trobareu aquest telèfon. És la Conca 1932.com. Elvira, de la Conca, escolta'm, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llop. I és que els agricultors professionals no estan disposats a pagar per l'expansió del llop a Catalunya. Parlem de tot això del llop. L'altre dia parlàvem de l'os i ara parlem de l'afectació del llop als Pirineus i als ramats. Tenim al telèfon el senyor Lluís Viladric, que és responsable sectorial de la fauna salvatge de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, per parlar d'aquesta expansió del llop en aquest cas, no? I a què es refereix quan parlen de pagar l'expansió del llop? Lluís, bon dia, benvingut.
Bon dia i bona hora.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, primer teníem el llop, l'os, que en parlaven l'altre dia de l'os, i ara el llop. Com s'afronta tot això?
A veure, com s'enfronta?
Des del punt de vista de ramaderia.
Des del punt de vista de ramaderia i agricultura, s'enfronta amb preocupació i malament. A veure, la ramaderia extensiva i el llop no caben al mateix territori. Llavors, això ho hauríem de tindre molt clar, almenys l'agricultura i ganaderia tal com la coneixem avui. Mm. Volem fer aquestes modificacions, doncs ja es parlarà, ja se veurà, no? Però tal com està avui l'agricultura i ganaderia, no pot conviure amb l'os. Amb l'os, amb el llop, no pot. Què pot arribar? Si mos obliguen a conviure, què pot arribar a passar? Pues que el Pirineu quedi abandonat. Si quedi abandonat, què vol dir? Pues ningú farà manteniments de camins, ningú farà manteniments de boscos, perquè el que ho està fent és la gent que viu al territori. El famós despoblament rural pues encara serà molt més gros. Llavors, em sembla que és com dient una frase feta molt catalana és fer entrar un clau per la cabota.
Sí, entenc, entenc.
Llavors és molt... no hi ha res a favor. Llavors per rematxar el clau, mos diuen, no, és que això, tranquils, que hi haurà diners. Hi haurà diners perquè si el llop o l'os es menja un cavall o bé el que es menja, és igual.
Una vaca, una ovella, el que sigui.
Vaca, sí, sí. A més, mos volen l'administració, en aquest cas, mos tracta com a nens petits, perquè mos diuen, no, escolti'm, llop menjarà ungulats. Ungulats vol dir cèrvols, cabirols, jabalins, dànies... Vale, que no menjarà les vaques. Escolti'm, a veure, senyor administració, un depredador busca la proteïna per menjar més barata d'aconseguir. Si ha de córrer al darrere d'un cabirol o un gamo, o ha de córrer al darrere d'un vedell...
anirà, mateix, no? Sí, bàsicament és una qüestió, de menys esforç per aconseguir el menjar.
És senzillament, un depredador... a veure, vostè i jo, quan anem a un restaurant, mirem les fotos i mirem el plat del de la vora, i el que en fa més bo ets, ostres, tu, això serà bo. Vale? Mengem pels ulls, vulgarment se diu, no? Un depredador diu, a veure, diu, quina és la proteïna més barata d'aconseguir? Que és aquella vaca que acaba de parir, que té un vedellet allà, que, a més, està allà. Pues, hòstia, tu...
Ja entenc. L'administració està escoltant el sector? Vull dir, quan arriben aquestes qüestions de reintroduccions... clar, estem parlant d'un dels sectors econòmics. Mai.
No es conté mai. 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 I si es conté ara, me'n portaré una sorpresa. Seré el primer sorprès. Llavors, una de les coses que a nosaltres ens ha preocupat molt... hi ha unes línies d'ajut a les explotacions, que es diuen PDR, Plan de Desenvolupament Rural.
Sí.
I aquí pues, hi ha les ajudes a joves agricultors per incorporar-se, hi ha plans de millora per si tu vols canviar una màquina o vols fer un magatzem, així, en plan general, no? Hi ha un llistat de coses que tu et poden ajudar l'administració perquè tu ho faigues. Llavors, la nostra preocupació és, si vostè em diu que aquests fondos PDR se n'ha de desviar un euro o 10 milions d'euros, el pagès que tenia que fer aquell cobert, que tenia que fer aquella incorporació, aquell jove, això no hi haurà els fondos perquè s'hauran gastat en allò.
Doncs senyor Lluís Viladric, responsable sectorial de fauna salvatge de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vostès.
Doncs així està, és la qüestió que tenim amb el tema del llop. De seguida en parlarem de curiositats amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, que ja el tenim aquí. Hola, Alfred, ¿cómo estás?
Muy bien, querido amigo.
Bienvenido. ¿Todo bien?
Sí, todo perfecto.
Estupendo, porque vamos a hablar de unas cuantas curiosidades. Ya sabeu que té el llibre Esto es curiosísimo. Esto sí. Es curiosísimo. Un llibre ple de curiositats perquè ell és divulgador científic. I a més, vas per les escoles, no? També.
Sí, hoy he estado en un instituto de Montmeló.
Sí.
Y para estudiantes de segundo de la ESO, hablar de mi trabajo como divulgador, de las curiosidades y, bueno, a qué se dedica un divulgador.
Un divulgador. Oye, ¿y cómo reaccionan los...?
Bien, han reaccionado muy bien porque han visto que, bueno, que de estas cosas de que algunos pueden considerar tonterías, pues también se puede vivir.
Hombre, te lo estaba preguntando porque antes hemos estado hablando precisamente de eso, de los niños que quieren ser influencers, sí. ¿No? Hay uno de cada tres sí. Quiere ser influencer y, de hecho, uno de cada 10 ya hasta lo está intentando. Sí. Pero claro, influenciados por todas estas cosas, no sé si precisamente por la parte más cultural de todo. Por eso te lo he preguntado.
Sí, y he estado hablando mucho también del algoritmo, que es el gran enemigo del que quiere ser influencer. Porque mucha gente se cree que porque tenga muchos seguidores y haga vídeos y haga muchas cosas, se va a convertir en influencer. El algoritmo es el que va a marcar que tus vídeos se vean, que tus vídeos sean comentados y que la gente se mantenga también más de... esos primeros 7 segundos, que si no te ven más de 7 segundos, los primeros 7 segundos, y hacen pam al scroll con el dedito,
no, nada. No cuenta.
Fíjate.
La dictadura de los algoritmos en las redes sociales, ¿eh? Doncs de seguida parlem de la Diputació. No, la Diputació vaig a parlar ara. De seguida parlarem de curiositats, però és que la de la Diputació de Barcelona parlo ara perquè ja saps que aquest estiu és alguna cosa més que platja. Perquè si vols un estiu diferent, emocionant, doncs ja saps que no et cal sortir de les comarques de Barcelona. Mira, descobreix el modernisme de Mataró o el romànic amagat d'Osona. Pots gaudir dels 68 museus de l'arquitectura de Gaudí, de la Patum de Berga, de castells, de festes majors, de paisatges, de pobles amb encant, de viles marineres. I és que tot ho tens a les comarques de Barcelona. Més informació a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Eso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis, 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
¿Necesitas hacer reformas en casa? En Atelier ofrecemos proyectos personalizados en reformas de cocina, baño y reformas integrales desde hace más de 30 años con los mejores profesionales propios que lo harán especial para ti. ¿Y quieres saber más? Siempre con la mejor calidad y acabados, precios inmejorables, fechas de entrega en plazo garantizadas y ofertas y regalos para cada proyecto, como dibujos y renders gratuitos. Ven a visitar nuestra exposición en Vía Augusta 106 o llama al 606-34-6723. Atelier, tu hogar en buenas manos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el moment de ser una miqueta més savis. És la darrera participació de l'Alfred López d'aquesta temporada al programa, perquè ja l'estiu, ja sabeu que a l'estiu ja canviem tot, no? Deixarem que l'Alfred López es posi moreno. Sí. Aunque tú con todo el follón y la faena que tienes, no sé si te va a dar tiempo, ¿eh?
Poco moreno me pongo, poco moreno. A l'estiu tot a cucaviu.
Però tu te vas de vacaciones en fechas raras,
sí,
¿no?
Sí, yo mis vacaciones normalmente, las vacaciones buenas, largas y tal, me voy siempre entre finales de septiembre y octubre. Me gustan las vacaciones fuera de temporada, pero luego durante los meses de julio y agosto siempre hago alguna escapada, algún hotelito en la Costa Brava y tal, por la Costa del Maresma también me gusta, o la Costa Dorada, sí.
Es chulo,
voy yendo a un fin de semana a un sitio, dos días a otro, y bueno.
En pues eso eres afortunado. Bueno, ya sabéis que Alfred López tiene infinidad de curiosidades que ha estado investigando, al dedillo, y tiene un montón de publicaciones, doncs que parlant d'això, del munt de curiositats, de un munt de llibres, desde Ya está listo, que todo lo sabe, que sería la marca,
sí,
hasta el último que has publicado, que es Esto es curiosísimo.
Esto es curiosísimo.
Curiosidad, si os agradan. Y vamos a empezar con curiosidades, si os parece. Y tenemos la primera. La primera es una diferencia.
Sí.
¿Qué hacemos? ¿Un coloquio o un debate? ¿Qué es un coloquio y qué es un debate? Ajá. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia?
Los términos debate y coloquio no son sinónimos, pero presentan diferencias, ¿eh? Ya que no es lo mismo. Un coloquio es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas o puntos de vista sin polemizar y centrados en un tema común, ¿no? Esto es un coloquio. Y proviene del latín colloquium, que significaba hablar entre varios. En cambio, un debate implica una discusión entre varias personas que defienden puntos de vista opuestos y a menudo sobre temas políticos, económicos, sociales, deportivos, etcétera. Y proviene del verbo debatir, y este del latín debature, que significa enfrentarse. Así, el coloquio es el diálogo es algo dialogante, sí, y el debate es algo confrontativo.
Sí, algo de discusión. Sí. O sea, se discute, esa sería la diferencia, ¿no?
Ahí
o sea,
es poner
puntos de vista sin discutir, sí, o el debate, que es lo que se hace en el Congreso, que se insultan y, sí, y este sí, tipo sí, de sí, cosas sí, y se pelean.
Ahí está.
Más cosas. El término cuneta.
El término cuneta, todos sabemos lo que es una sí, cuneta. La cuneta, me he quedado en la cuneta, tirado en la
me
cuneta.
Tirado a la cuneta, ido directo a la cuneta, ajá, cosas por el estilo. Sí. Pero, ¿de dónde viene el término cuneta?
Sí, pues originalmente, o sea, esta parte, la cuneta, que es la parte más externa de las carreteras, con que tiene una pendiente para recoger el agua de lluvia. La cuneta no es el arcén. Una cosa es el arcén, pues después del arcén viene la cuneta. Es la parte esa que ya cae para hacia abajo.
Sí.
Pues viene. Originalmente hacía referencia a una parte de los fosos de las fortificaciones, de los castillos. Ese es el término
pero
cuneta.
Pero eso es foso, ¿no? O también se llama sí, cuneta.
Ah, ahí está. Mira, como en las vías, con márgenes estrechos, la cuneta puede estar directamente al borde de la calzada, ¿no? Mm-hmm. Dando lugar a lo que digo. Me he quedado tirado en la cuneta, ¿no? Pero a lo mejor se ha quedado tirado en el arcén, no en la cuneta. La cuneta es la que ya
la
hace
que ya
pendiente.
Cae,
la que hace pendiente.
Sí.
Y es que el término cuneta proviene del italiano cunetta, con dos T's, que derivaba de la cuneta, que hacía referencia a las pequeñas lagunas y originalmente designaba la parte de los fosos de las fortificaciones. O sea, era el foso, el agua que había en el foso de las fortificaciones, esa parte que hacía la bajada para que hubiese ese foso, ese agua, eran las cunetas.
Las cunetas.
Sí, y entonces, como esa parte así que hace bajada también es lo que tienen muchas de las carreteras, que tienen la carretera, la calzada, el arcén y luego esa bajada que es para recoger el agua, pues se le empezó a llamar cuneta por ese motivo.
La cuneta.
Pero hay que saber diferenciar, no es lo mismo una cuneta que el arcén.
Oye, ¿tú tienes fobia a algo?
Fobia no, soy maniático a cosas, pero no fobia, no miedo.
Me pasa lo mismo, lo comparto, pero cuando hablamos de fobia, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene?
Mira, se conoce como fobia al miedo o aversión exagerada a alguien o a algo y está considerada como una patología médica, ¿eh? Y los fóbicos no sienten animadversión, así como yo te digo, tengo manía a cosas. Los fóbicos no es una animadversión por el simple hecho de tenerlo, sino que tras ello existe un miedo irracional y patológico, por lo que su tratamiento le corresponde a un especialista. No se le puede decir a una persona que tiene una fobia: ah, eso son tonterías, déjate de tonterías. No, es algo serio, ¿no? Y estamos hablando de salud mental, además. Y etimológicamente, ya en la parte que ya me corresponde a mí, de las curiosidades, etimológicamente el término proviene de Fobos, que era un personaje de la mitología griega que estaba vinculado a las guerras. Y debido a que aparecía ante algunos de los combatientes antes de cada batalla, que les hacía sentir temor o pánico,
¿sí?
Este Fobos se transformó en la palabra fobia de Fobos, por el miedo ese que sentían esas personas que tenían que ir a la guerra y creían que se les aparecería.
Venía Fobos y les metía el miedo
en
el cuerpo.
Este personaje de la mitología griega que tanto se hablaba.
Hombre, normal, ¿eh? Ya ese Fobos creo que ha permanecido en el tiempo, sí, justamente, Fobos. Caray, pues ya somos un poquito más sabios. Alfred López, como siempre, muchísimas gracias por toda una temporada de sabiduría que nos has dado y por todas estas veces que has venido aquí a explicarnos estas curiosidades tan chulas.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de COPE Cataluña. Es un auténtico placer y espero estar aquí la próxima temporada de cada septiembre.
Aquí estás, invitadísimo.
Y que ha sido un honor y un placer estar aquí.
Para seguir disfrutando de estas curiosidades, que voy a leerme esto es curiosísimo, a releérmelo todo, porque como los tengo todos, voy a ir este verano, va a ser de empaparme en curiosidades.
Tienes que convertirte en un cuñado ilustrado.
En un cuñado ilustrado. Alfred, muchísimas gracias.
Un placer.
Bé, doncs ja sabeu que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.